El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Quatrefons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, en companyia de Marta Uixan. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, molt bon, bon dia. Jaume dia. Pla, bon dia.
Molt bon dia.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per temes així més domèstics, com per exemple l'arribada del mosquit tigre, que tan famós i tan popular es va fer perquè va aparèixer a Sant Cugat. Després, amb els anys, s'ha anat escampant, no? I ha anat visitant altres indrets del territori, però diríem que la seva denominació d'origen, tot i que ve de lluny...
És una de les grans exportacions que ha fet
Sant
Cugat.
Sí, i tant. Ens hem de començar a preparar, perquè la temporada ja la tenim a sobre. No sé si vosaltres, diguem, en l'hàbitat per on us moveu, hi ha molt mosquit tigre i casa. Necessiteu preparar-vos.
A casa en tenim, i ja n'hem matat uns quants. Sí, nosaltres tenim una mica de pati, el que passa que al costat tenim també uns horts... I potser en allà hi ha algun lloc que tenen aigua també estancada, pel que sigui, i sí, van apareixent. L'opció és anar donant palmades, cada vegada que te'n trobes un, a veure si el mates, i ja està, i aguantar.
Però n'hi ha més. És que...
A Sant Cugat també tenim molta zona verda, també, mira, un dels inconvenients que porta és aquest, perquè tot el que tenim de verd és perquè rega. I tot l'arbrat, i tot l'enjardinat, i tota la gespa que hi ha, que és molta, s'ha de regar dia sí, dia no, però s'ha de regar, i clar, tot allò suposo que és un... I després la gent també, que tenim alguna planteta, doncs també, però mira, hi ha remeis, una miqueta, que podem col·laborar una miqueta, doncs allò, no regant excessivament, no deixant el plat del test que s'hi acumuli aigua, llocs que hi hagi aigua, doncs que no siguin que siguin basses de jardins o així, doncs intentar controlar una mica. Podem fer alguna coseta, però vaja. és una mena de plaga que hem de suportar, que ja està, tampoc és res de l'altre món.
Vigilar una mica.
Penso, ja està.
Sí, s'ha de vigilar, perquè a vegades hi ha tolls que es formen al carrer, que hi ha desnivells del terra, i per exemple allà a prop de l'entrada del Pi del Xandri hi ha algun desnivell i clar, quan ha plogut, doncs ara a l'estiu l'aigua s'aixuga abans, clar, perquè fa calor, però durant l'hivern o la tardor o la primavera també, clar, quan plou i allà queda l'aigua aquella, i pensa, sí, fan recomanacions perquè la gent procuri no deixar l'aigua que deia el Rogeli en el platet del balcó o de la terrassa on estiguis, i en canvi aquests tolls gegants que queden allà fins que el terra no s'ho menja, no ho recull ningú, i per tant allò és un focus de porqueria i de mosquits, clar.
Però ara aquesta entrada que dius tu està arreglada.
L'han arreglat, sí. No està acabada, perquè veig que no està acabada del tot, però l'han arreglada i ara queda més maca, sí. I de fet, o sigui, el tros de l'avinguda de les Corts Catalanes, bé, la rotonda aquella, han arreglat el tros aquell proper a l'entrada del parc, per dir-ho així, i després tota aquella baixada que hi ha per entrar al camí del Pi del Xandri, també l'han arreglat i bé, ha quedat molt millor, sí.
Jo no sé si és coincidència, però d'ençà de la desaparició del PP en el meu barri no hi ha cap mosquit tigre. De moment no hi són, se'ls ven la saia de Santa Maria, però encara no en tenim.
O encara no han arribat a la teva zona.
Espero que no arribin, vaja.
El que sí que veig és que de les afectacions, de les picades que feien al principi, que eren, bueno, tenien, sí. Després et sortien unes picades molt bèsties.
Una bombolla, vols dir. Una butllofa, vols dir, perdó.
Sí. Ara jo crec que ja no són tan virulents. Potser ja... O ens hem acostumat i la reacció que ens provoca no és tan bèstia com abans, però jo recordo al principi picades que no eren picades normals i que la gent havia d'anar al metge.
És que ha perdut molt el mosquit, eh? Aquest tigre ja no és el que era.
Ja no és el que era.
Ha perdut la cua.
Ha degenerat.
Sí, a més són més fàcils de matar que els anteriors, que els antics.
Els veus, tu?
Sí.
Són generacions
joves. Jo sóc una experta que sap mosquits, en sèrio. Sí, sí. A més van com més lents a l'hora de volar i és més fàcil de... clap, matar-lo.
Ja, mira, acaba de matar un.
Sí.
Són generacions... noves.
Suposo.
Ja no venen...
Ja no tenen tanta força.
Canviant de tema, penseu que Sant Cugat necessita més agents de policia local? Ho dic perquè és una de les reclamacions que fa el Partit Popular de Sant Cugat, que considera que Sant Cugat, per la població que té i pel tipus de delictes que hi ha, necessitaria 120 agents. I ara estem amb uns 90. Calen més agents?
Les dretes a tot arreu del món sempre són partidàries d'estats policials. És a dir, molts policies, sempre policies, policies, policies. Si pot ser un policia a cada cantonada, millor que cada dos carrers. I si pot ser una a cada porta de l'escala de cada veí, sempre millor, no? Un estat policial on tot estigui controlat, qualsevol acció de l'individu. Per tant, la demanda aquesta del PP és de tota la vida. I també se suma als Ciudadanos, és exactament la mateixa de sempre. Demanar més policies i més policies... d'entrada és paradoxal perquè amb el govern espanyol anterior del PP doncs es va prohibir, la Generalitat deia necessitem tants Mossos d'Esquadra per cobrir el territori nacional i aleshores doncs justament a través del senyor Millo doncs es rebaixava aquesta xifra a una quantitat esquifida de manera... Fixa't la paradoxa, el PP de Sant Cugat demanava més Mossos i justament el govern d'aquest partit prohibia que la Generalitat pogués tenir més Mossos.
Va haver-hi una proposta de 500,
sí, sí, sí.
I un milió en va posar 50,
sí.
Va ser el 10%.
És a dir que veus el doble discurs, aquí fan això, és la demagògia d'aquests partits. Les solucions de hi ha delictes, clar, que Sant Cugat hi ha delictes, no és una societat, no és una col·lectivitat on hi hagi molt delicte, per sort, perquè hi ha d'altres molt més problemàtiques a Catalunya, però n'hi ha, clar, i també hi ha robatoris a pisos i tot això. Normalment els que venen a robar a Sant Cugat no són de Sant Cugat, venen a Sant Cugat perquè pensa que aquí tots són rics i que aleshores només cobres la porta d'un pis i ja trobes allà una fortuna, cosa que és ridícula, però la imatge de Sant Cugat és aquesta, i venen a robar. Però el moll de l'os de la història d'aquestes coses que passen està en el si de les societats, no? Les societats que marginen determinats col·lectius. Hi ha una problemàtica que és el marge de la policia que es demana. La policia és un recurs final, però quan el pis l'han robat no pots posar, com deia, no pots posar un policia a cada escala vigilant cada pis, oi que no? Val, doncs com no pots, el fet que patrullin cotxes pel carrer de policia no farà que el que vol robar un pis entri en un pis, perquè la policia no sap què està fent aquell individu pel carrer. És a dir, que no és amb més nombre de policies com se solucionen els desequilibris socials i les xacres socials, sinó d'una altra manera, que sempre, sempre, sempre és justament el contrari del que pugui dir o fer el PP.
Saludem el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar fa una estoneta i ha escoltat ja tota la intervenció del Víctor. Bon dia, Cristian. Hem començat amb el mosquit tigre i després hem passat a aquesta reclamació que a més ho presentarà a través d'una moció al Partit Popular de Sant Cugat, reclamant més agents policials. I en aquest tema estem.
Molt bé.
Més opinions.
S'hauria de veure quan es van crear els Mossos d'Esquadra. Aquí hi havia una quantitat i em sembla que no s'ha complert mai. O sigui, em sembla que no sé si...
Per sota, 120, sempre hem estat per sota.
Sí, a l'època de l'alcalde Aymeric, que es van crear els Mossos, hi havia una quantitat determinada. No hi havia ni local dels Mossos, estava en un altre lloc. I es queixaven de que no havia arribat mai. Coincidint que això encara no ha arribat mai, en què tingués per fi Sant Cugat un jutjat. I no hi és. És curiós, és l'única ciutat de tot Catalunya, més de 50.000 habitants, que no té un jutjat propi. Sí, mai.
Sí, sí. Aquesta és una reclamació històrica.
Però això ja ve de culpa de la Montserrat Tura, que no volia de cap manera.
Ja d'abans,
No, la Montserrat Tura va dir que no.
Sí, sí, va dir que no. Va ampliar el de Cerdanyola.
Sí. A Cerdanyola sí, a Rubí sí. També, i aquí...
Però Rubí...
Que ha augmentat la població molt més, som 90.000, doncs no tenim aquest servei, jo crec que necessari.
El 70% de causes que hi ha a Rubí són de Sant Cugat. I Rubí és la ciutat d'Espanya més congestionada a nivell de jutjats. M'expliquen que venen jutges joves i els hi toca Rubí, no? I demanen sortir de seguida. Per això s'acumula tot, perquè no hi ha ningú que continuï.
Rubí té Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal,
sí,
també li
ha fet. Està tan carregat que és un jutjat impossible i no funciona. Jo no entenc per què, a part de l'atur, que ja no hi és, perquè no tenim un...
De fet, s'havia preparat per poder ser jutjat a la plaça Barcelona, on hi ha l'antic ajuntament, aquell havia de ser l'edifici del jutjat. I l'atur va dir que no.
Però i després hi ha passat moltes tures,
Doncs mira.
I tampoc.
Doncs,
han passat moltes tures.
Sí, per això... I no n'hi ha hagut cap,
Deu haver quedat a sota de la paperassa, no?
Em sembla que ara, a més, l'Ajuntament tampoc no insisteix massa, no? En aquest aspecte ha quedat com una mica oblidat. I fa falta,
Sí, sí, hauria d'insistir, perquè clar, tant, som 90.000 habitants.
I tant.
Haver d'anar a Rubí.
Rogeli.
I un hospital?
Sí.
És que posats a reclamar, podia fer la llista al rei.
Sí, sí.
No? Rogeli.
Sí, no, jo reprenent una miqueta el fil de l'anterior conversa, i després ja vaig a aquesta, el tema de la policia, jo crec que tenim una bona policia. Conec que vaig treballar a dins i tenim una gent molt, molt competent, un servei jo crec que molt bo, i fins i tot també una cosa que es va fer al seu moment i que està funcionant, almenys al meu entendre, és la policia de proximitat. Veus policies pel carrer que parlen amb la gent de forma tranquil·la, que parlen amb els nens fins i tot, que saluden, que s'aturen...
El mercat el dijous
hi
són.
Sí, sí, trobo que és una part maca, també. Vull dir, hi ha la part aquesta complicada, difícil, que és la de la intervenció quan hi ha algun problema social, robatori, digueu-li com vulgueu. Però aquesta part a mi m'agrada. Després una cosa que potser ho fa una mica més complicat a Sant Cugat també, en quant a intervencions, és el tema de que Sant Cugat, clar, és un territori ampli, és més gran que Barcelona el territori, tenim 42 quilòmetres quadrats, em sembla. Per tant, hi tenim la Floresta, Vall d'Oreix, Mirassol, les Planes... Això complica una miqueta les coses també, perquè també passen coses en aquests barris. Per tant, Sant Cugat sí que necessita una ràtio determinada, que suposo que està estudiada, i no sé si es compleix o no es compleix, però en tot cas jo el faria un crit, o diria que almenys es complís perquè aquest servei arribés a tothom. Bé, dit això, el que em sap greu a mi és que aquests temes es polititzin. I llavors, simplement per dir, doncs mira, com deia el Víctor, no? Volem un policia a la plaça Barcelona durant 12 hores cada dia o 8 hores cada dia, a la plaça del Monestir perquè hi ha molta gent, al carrer Santa Maria perquè allà hi ha estirades de bosses. Passen coses a Sant Cugat, evidentment. Hi ha robatoris, hi ha molta gent que circula... I passen coses, hi ha denúncies i per tant jo crec que hi ha d'haver un servei adient, però qui més ho sap això jo crec que són els propis policies, són la gent que està dins el servei que tenen i saben què passa cada dia, en el dia a dia, i en aquest cas també evidentment l'equip de govern. A mi el que em sap greu és que aquests temes es polititzin i llavors diguin, doncs mira, això, com amb els anys 50, 60, vinga, un policia a cada lloc, a Guàrdia Civil, i aquí que es vegi presència i que per tant aquí... Doncs bé, jo, a més això jo no hi crec gaire. Jo crec
de les dictadures no hi ha delictes, sí, d'aquests, perquè aquí tenen tanta por la gent, perquè sí, clar, allà... Sí.
Funcionar d'aquesta manera no m'agrada gens, no? Per funcionar per la presència de policies, a mi no em cal tanta policia. Potser sí que em falta en algun moment determinat, no? Però jo no tinc la sensació com a ciutadà de que a Sant Cugat hi hagi aquesta mancança. Ja dic, ho dic una miqueta com a ciutadà, eh? No ho dic ni com a comerciant, que no, ni com a... I a mi pràcticament no m'ha passat mai res, vull dir que també puc parlar per experiència. Algun cop a la vida sí que em van entrar a casa, però això passa a vegades, i per molta policia que hi hagi, eh? Bé, això d'una banda, i després el que dèiem del jutjat.
Ah,
del jutjat, home, sí, jo alguna vegada hi he hagut d'anar per fer algun tipus de gestió i vas a Rubí realment, des de demanar hores, de fer cua, és
no, però a banda d'això, tu veus que les instal·lacions semblen de l'època de la postguerra.
Mare de Déu,
realment.
Allò és un antro. Perdoneu, però...
Sí, no.
I no ho dic... Però hi ha molts edificis així. Te'n vas al Registre Civil de Barcelona i és igual, te'n vas a...
Cerdanyola no. Cerdanyola té un edifici...
I Terrassa tampoc.
Té un edifici...
No, però hi ha molts altres llocs, que no és només Rubí, vull dir, hi ha molts edificis que són antics i que estan mal mantinguts. I que, a més, que és lamentable la manera amb que també l'esforç que posen per cuidar-lo. Perquè, a veure, tu pots tenir un edifici vell, pot passar, d'una època determinada, que els acabats són com són... Però, ostres, com a mínim, rotular bé, no posis cartolines en permanent assenyalant cap a on has d'anar i me l'enganxada amb cel, i si està torta ningú se n'ocupa. És que és molt lamentable, això, també.
Bé, doncs, jo crec que és una cosa que s'ha de seguir reivindicant, demanant. És un servei necessari per a una ciutat de 90.000 habitants i, per tant, jo crec que sí, aquí sí que els polítics haurien i poden fer... pes perquè realment acabem tenint aquest servei tan necessari. És necessari.
Sí, però jo ja et dic que abans de pensar en un jutjat jo pensaria en un hospital, crec que fa moltíssima més falta.
No.
És un altre, no, és un altre dels tant, temes que també
sí.
S'han
posat sobre la taula més...
De posar un hospital nou, però l'hospital general està funcionant perfectament.
Sí, però l'hospital general és un hospital privat. Clar, t'estic parlant d'un hospital públic.
Però agafen Seguretat Social.
No.
Tenen conveni, em sembla.
Sí, tenen conveni.
No. Tu, si te'n vas al CAP i has d'anar a un hospital, et deriven a la Mútua de Terrassa, que és
el que et correspon.
A l'Hospital General de Catalunya no t'hi envien per fer proves, ni si hi arribes i tens una emergència de tal, ve l'ambulància i se t'emporta cap a la Mútua de Terrassa. I això és intolerable. O sigui, en una ciutat de 90.000 habitants no pot ser que no hi hagi un hospital. Que, a més, donaria cobertura a un col·lectiu més gran. O sigui, jo no sé, els de Rubí també suposo que van a la Mútua de Terrassa. Els de Cerdanyola suposo que també van a la Mútua de Terrassa. Suposo, no ho sé quina és la divisió territorial, però per lògica hauria de ser així.
En el seu moment es va plantejar la creació d'un hospital que donés cobertura a tota aquesta zona.
Sí, entre Rubí i Sant
Cugat. Que comentes, però també... s'estudiava la possibilitat a l'Hospital General, hi ha una planta sencera que està...
Dues plantes que estan enormes, tancades.
Estan sense infrautilitzades.
No s'han obert mai. i el Comino va comprar, van arribar a un acord i el Comino va comprar. I esclar, es va paralitzar tot, vol dir que això de l'Hospital de la Salut amb la justícia no té res a veure. I aquí la solució seria fàcil si l'Hospital General fos d'entitat públic i tingués les dues plantes, que són enormes, en funcionament.
Sí,
En canvi, a la justícia no hi ha possibilitat de que hi hagi un justici aquí. I aquí molta gent que ha tingut una causa, és horrorós, has d'anar a Rubí, i tot queda paralitzat, no hi ha cap solució. Això és gravíssim. L'única ciutat de tot Catalunya que no té jutjat de més de 50.000 habitants. Això clama al cel.
Parlant d'assistència sanitària i una mica més d'assistència humanitària, m'agradaria plantejar el cas del vaixell Aquarius, no? Uh-huh. El primer ministre italià es va permetre el luxe i la barra, podríem dir, de no deixar que aquest vaixell doncs arribés a cap port italià. Què va passar? Doncs que el govern espanyol, que s'acabava d'estrenar, doncs va donar la possibilitat que aquest vaixell arribés a un port, el de València en concret, tot i que també s'havien plantejat altres opcions com el de Mallorca. La qüestió és que estem davant d'una altra crisi humanitària, estem parlant de refugiats, estem parlant d'una situació en què ningú no es fa responsable de res i estem parlant de persones.
Sí, i estem parlant d'Europa. A Europa fan pena, perdoneu que ho digui, jo estic indignadíssim, no solament per això, ja ho estava fa temps, però això ja és la gota que ha fet vessar el vas, el got. Un 10% dels diputats europeus van ser presents en el moment en què es va plantejar el tema, el problema d'aquests 600
vol dir
emigrants,
que eren 700,
és una vergonya.
Roseli, el congrés dels diputats a Brussel·les són 700.
Sí.
I eren 70.
70.
Això és escandalós.
És una vergonya.
Escandalós, tu.
Si realment la
que no estaven on havien de ser.
La Unió Europea no serveix per aquestes coses, pleguem, home, pleguem. Només serveix pel que ja sabem, pel tema dels poders, pel tema que ocupa les cadires, pel tema dels calés, pel tema de la gent, dels europeus de pro. A veure, és un tema humanitari. Són gent que s'està morint, són gent que arriben de països, són refugiats de guerra, després són gent que arriba de països que s'estan matant, marxen d'allà perquè no els matin. I arriben aquí... I Europa no els hi fot ni cas. És que és vergonyós, és indignant. Almenys a nivell de Catalunya i també de València, també, doncs, hi ha hagut una resposta. L'alcaldessa de Barcelona ha respost, la Generalitat ha respost, el Ximo ha respost, home, els bascos també, etc. Hi ha hagut aquí una miqueta de sensibilitat. Però a nivell d'Europa, vergonya. Vergonya.
Però és que són, clar, aquestes són iniciatives que surten de la ciutadania, dels ajuntaments, que són la part més propera a la ciutadania, clar, no dels estats o del club, que és Europa, com dius, oi? Mm. Aquests, la indiferència és absoluta, i a més els estats, no, el que li va dir Itàlia a l'estat espanyol tenia tota la raó, perquè li va dir nosaltres... Han fet, vostès fan el gest davant de tot el món, que mira, com que Itàlia no ho fa, nosaltres som molt més humanitaris que Itàlia, recollim aquests 629 refugiats del vaixell Aquarius. Si es volen posar a la nostra alçada, el que han de fer és complir la seva quota, que vostès no l'han complert en absolut. La resposta d'Itàlia va ser molt correcta en aquest sentit, perquè si no es fa molta demagogia.
Sí.
Els estats és una... clar, si el que pot fer, que no sé quants li vindran d'aquests refugiats que van al País Valencià, però això és una iniciativa absolutament ciutadana, o de l'Ajuntament de Barcelona, de la gent de Barcelona, dels catalans en definitiva, perquè no han de quedar-se a Barcelona, poden anar a altres llocs de Catalunya. molta gent d'aquesta a vegades no és gent tampoc que es vol quedar. Sí, a vegades és de pas, perquè el que volen fer és un altre, anar a un altre lloc en concret, on tenen potser família, vés a saber. Mm. Però són tasques humanitàries, i quan dius de 700 persones n'hi hagi 70, vol dir que la resta els hi és absolutament igual tot allò. I si això els és igual, gent que escolteu, el sou d'un parlamentari europeu és elevadíssim. Jo no dic que no s'ho mereixi, no, però em refereixo que, home, el que, saps, el que fas també d'anar en correspondència amb el que cobres. I clar, guanya moltíssim, eh? Són molts diners, molts diners. I aleshores és una mica immoral que no estiguis allà present però quan hi ha coses com aquestes.
Què espereu d'un col·lectiu de gent que quan hi havia la crisi, amb trajectes de com a màxim 2 hores amb avió, es va negar rotundament a que els baixessin de categoria al volar amb avió? Van dir que ni hablar del peluquín, que ells volaven en primera.
Menys Catalunya.
Val.
No, a Catalunya, els catalans
no,
van dir que sí.
No té... Sí, els parlamentaris catalans van dir que no.
Pot ser, però la postura era aquesta del Parlament Europeu. Els parlamentaris. Sí. Perquè la postura, diguéssim, d'Europa va ser en plan, bueno, solta, fem un gest, baixem això i tal, baixem la despesa, no? Que ja em diràs, és la xocolata del lloro, al final. Sí, perquè és la xocolata del lloro, vull dir, no regles ni al carrer Major amb el que es deurien estalviar. Però...
Caram, un gest.
És un gest que et diu molt poc de la humanitat de la gent. I jo també crec que això ho fa a la distància. O sigui, quina relació tenim nosaltres amb els parlamentaris europeus? Quina relació tenen els parlamentaris europeus amb el poble? Directe.
Bueno,
Votem la representació a Europa quan fem eleccions? La gent què vota? Si no ho saben, no ho sabem. En general, no ho sabem. No sabem ni què estem votant, no sabem ni què es fa, no sabem ni què es decideix en realitat. No sabem ni per què dimonis serveix el Parlament Europeu en realitat. Perquè fins fa 4 dies la gent, m'atreviria a dir que fins fa 4 dies el 80% o més de la gent de Catalunya no sabia ni què era el Senat ni per què servia.
I a vegades quan tens un problema et diuen no, això és un afer intern del teu estat. Saps? I per tant, dius, aleshores...
No, per tant, totes aquestes estructures, a mi no em sorprèn que només hi haguessin 70 persones en allà. Si és que heu de veure ara això, perquè mira, perquè se li ha fet una mica de rebombori, però si heu viscut per Europa des de que el Parlament Europeu està funcionant, etc i tot això, i en altres països sí que surt bastant a les notícies, te n'adonaràs quan ho veiem, quan veus les notícies i veus l'afluència de gent en el Parlament Europeu, doncs és que és igual que en el Senat aquí. Hi ha 4 gats.
Quatre gats. I la majoria amb el telèfon engegat.
I la resposta és que no, és que nosaltres estem fent feina en els despatxos, no? Aquesta és la resposta. Jo no sé si és veritat o no, eh? També t'ho dic, jo què sé. Però vaja...
Hi haurà de tot, no?
Sí,
hi haurà gent que sí,
però si
que treballi...
Però si t'hi fixes, la desconnexió que hi ha entre població i organisme, entre el Senat, per exemple, d'Espanya i el Parlament Europeu, és bastant equitativa, cada un al seu nivell. I es dona el mateix grau d'absència i es dona el mateix grau de que la gent ho desconeix i tal, no sé quantos. Jo crec que això és un mal endèmic que s'hauria de corregir, perquè és que no té cap mena de sentit. I és el que diu el Víctor, que val molts diners. És que és una fortuna.
És un mamut, eh? És un mamut. És
que costa de bellugar.
Molt, sí, no, les despeses. Pensa que, a més, quan fan... No totes les reunions es fan sempre a la seu de Brussel·les. També es desplacen. I en aquests desplaçaments que s'han de fer, perquè s'han de fer a Estrasburg, i perquè són convenis que hi ha, són convenis, i aleshores, doncs, clar, qui acull la reunió aquella no vol cedir-la i que es deixi de fer, perquè aleshores sembla que perd importància l'anfitrió. És a dir, hi ha interessos que són misèries humanes, però que costen milers d'euros i milers i milers i milers. I clar, quan hi ha tota aquesta despesa tan absurda, perquè és absurda, i en canvi aquesta indiferència absoluta pels refugiats, que en definitiva és una indiferència també econòmica pel que comporta, doncs clar, és immoral, però és que Europa és això, i Europa no és una cosa abstracta que està allà. Europa som nosaltres, eh? Clar, perquè va dir Europa, no, Europa som els europeus, la formem tots.
Sí.
I tenim el que tenim, perquè com que som demòcrates també votem això, eh? Perquè quan venen eleccions europees, jo crec que aquesta és la participació baixarà en relació a les anteriors, perquè hi ha decepcions, però, com diu el Cristian, la gent tampoc sap exactament què vota allà. Sí, hi ha uns parlamentaris catalans que aquests els coneixes, no? I dius, val, aquest, Ramon Tremosa, Terri Cabres, tal, però la resta, el que fa aquell Parlament, ja et dic, quan hi ha coses que t'afecten directament, el Parlament se'n renta les mans, el Parlament Europeu. Jo dic, no, això és un afer intern de l'Estat espanyol. Diu, escolti, aleshores, vostès què hi fan aquí? Clar, perquè llavors et tracten com si no fossis europeu. Saps? De manera que...
Però és que és un guirigall, eh?
Sí, sí.
És que és un guirigall. No me'n recordo quin president dels Estats Units era, no sé si era el Clinton o l'Obama, que es posava, bueno, li agafava de tot quan havia de venir a Europa a parlar amb el Parlament Europeu.
Clar.
Que no, ells des d'una mentalitat d'un país gran, confederal, etc, amb un funcionament i tal, no ho entenia. És que no ho entenia. És que és una pèrdua. Bueno, ho veia com una pèrdua de temps. De fet, va fer un parell o tres de visites i després va dir que ja no tornava més.
Perquè parlava amb un i deia una cosa, parlava amb un altre i deia una altra.
No, bueno, i que el Parlament Europeu, ell tenia la visió de dir que no servia per res, que era allò, que no o sigui, que ni xitxa ni limonà, vull dir, no que no servia, no era operatiu.
Sí.
I que no tenia per què perdre el temps.
I anterior al tema que estàvem parlant dels immigrants, hi havia el tema del procés català. Què? Exactament igual, la gent mirant cap a l'altra banda. Hi va haver algun debat? Res. Declaracions? Cap. Igual, exactament el mateix que va passar amb el procés, el que està passant amb el procés, està passant també amb això. Escolta, a mi, personalment, a mi, Europa, el Parlament Europeu, a mi no em representa, ho sento moltíssim. I a l'hora de tornar a votar, quan hi torni a haver eleccions, m'ho pensaré moltíssim,
per
perquè ho tindré molt present, tot plegat, perquè això és un desastre.
Sí.
Clar, sento. Si no hi ha proximitat entre aquest Parlament i el ciutadà, evidentment se'n distancia, perquè ho veu com una cosa abstracta que està allà, una sèrie de persones que estan allà, però que quan tens un problema, doncs se'n desentenen, i quan hi ha un tema humanitari també se'n desentenen, i no sé què hi fan, no?, tota aquesta gent. Per tant, això ha de ser molt, i a l'hora de votar, doncs, dona molta raó a la CUP, certament.
Sí.
Perquè la CUP és anti-Unió Europea.
Sí.
Jo personalment no ho soc, crec que la Unió Europea té bondats, que sort que hi és, sort que existeix, perquè també té coses bones, i també ens beneficiem d'aquestes coses bones. Si no fóssim a la Unió Europea, en el procés català, altres coses més greus haurien passat, però una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra.
Vosaltres coneixeu Terra Baixa, d'Àngel Guimerà?
L'hem feta.
Sí.
L'hem feta.
Perfecte.
L'altre l'hem vist.
Perfecte. Jo no l'he fet, l'he vist.
Molt bé.
Volia fer la Marta, tu, no?
No, jo no l'he fet.
Si us preguntessin quin tipus de relació mantenen la Marta i el Sebastià, quin tipus de relació mantenen?
Home,
no.
El Sebastià s'apropia de la Marta,
sí,
és com una violació encoberta.
Un sotmetiment clar, de l'amo.
Una abusa directament.
Amb la noia,
sí,
menor, que és menor la Marta.
Val, segons la universitat sembla ser que no, oi?
Per què us plantejo això? Ja sabeu que aquesta setmana s'ha fet la selectivitat, no?
Sí.
I els joves que volen fer carrera s'han trobat amb una prova de català. I una d'aquestes proves estava en relació amb aquesta obra de teatre, Terra Baixa, i els hi feien diferents preguntes. La prova en si explica: indiqueu si les afirmacions següents relatives a l'obra Terra Baixa d'Àngel Guimerà són verdaderes o falses. Vàries opcions, eh? Diu: la Marta manté una relació amorosa amb en Sebastià. Hi havies de posar veritat o mentida?
Es fa de que diguin romàntica.
En Manelic, quan era a la Terra Alta, sempre deia un pare nostre. El pare adoptiu, va, són diferents opcions. No, però el tema ve amb la primera de les opcions. Diu, la primera afirmació, la Marta manté una relació amorosa amb en Sebastià, i la resposta correcta, segons la guia, és que és una afirmació verdadera.
No, no, és una submissió. És l'amo que s'apodera del pare, que és el pagès, i
és una violació,
s'aprofita de la filla.
Una submissió, no sé, una violació, però una submissió. Sí, la noia no ho vol,
és un abús.
És el pare que li dona perquè pugui continuar a la masia.
De fet, donant-la per bona traeix la intenció de l'autor, d'en Guimerà.
Com pot ser que surti, doncs, una prova d'aquest tipus amb aquesta afirmació?
No, perdona, i l'argument que han donat?
L'argument que han donat
perquè això és una afirmació ha sigut que, mira, escolta, és així segons el criteri de l'època. Zasca. Però a més...
Bé, en aquella època, sí, clar.
No, en aquella època no era una relació amorosa.
No, però...
No, però funcionava.
Però no és una relació amorosa.
No, clar.
Ni en aquella època, ni aquesta, ni en la Xina popular.
Sí, però
som al segle XXI. Deixa una relació, si vols.
I de fet...
Som al segle XXI i el nostre prisma de veure les coses és diferent.
El prisma és diferent, però en el moment que... Perdona, en el moment que es va escriure aquesta obra de teatre i el moment que es va plantejar això, això ja és una font de conflicte. I per què hi ha un conflicte aquí? Precisament perquè no és una relació amorosa. No és una relació amorosa consentida, ni és una relació amorosa, i ella el que vol és una relació amorosa. Per tant, què m'estàs contant, Manuel? Això per començar. O sigui, t'estàs carregant la meitat de la dramatúrgia de l'obra. Per un altre costat, perdona'm, em sembla de jutjat de guàrdia que el que diguin és que no cal fer més enrenou perquè només compta 0,01 aquesta pregunta. És igual, per 0,01 jo puc no entrar en una universitat. Punto 1. Punto 2. És que no és el 0,01. És que qui ets tu fent aquesta analítica? O sigui, com estàs corregint aquests exàmens? És que no té sentit.
Quina ha fet la interpretació d'això?
És que aquí si la resposta de qualsevol estudiant fos fals, li haurien de donar per bo. És al revés.
Evident.
Jo crec que és una qüestió que no es pot resoldre ni amb un sí ni amb un no. Jo crec que no és pregunta de test aquesta, o no hauria de ser. Jo crec que és una pregunta que s'hauria de poder explicar perquè s'hauria de poder contextualitzar. És el que apuntava una mica el Víctor abans. A veure, en el moment en què Àngel Guimerà va escriure l'obra, les coses funcionaven de determinada manera. Jo suposo que si als alumnes els han explicat del que va l'obra i en el context social en què es va ser escrit, els haurien d'haver explicat que en el món rural les famílies i els matrimonis i funcionava d'una manera determinada que no té res a veure, mare. Jo no vull dir que no hi hagués, que no hi hagués, que no es pugui penalitzar això. A veure, per dir-ho d'alguna manera, segur que sí. A veure, és coartar la llibertat personal de la noia o del noi que l'obligaven a casar-se amb fulanito de tal. Per què? Simplement deixant de banda tot el que és el tema amorós, el tema afectiu, i només posant com a context o posant sobre la taula els temes materials o els temes econòmics o els temes d'herències. En aquells moments funcionava la cosa així, llavors la gent es casava, no es casaven, els casaven.
Sí.
Però en aquest cas ni el casaven, l'hereu es casa amb una rica pagesa i amb ella la mantenen com entretinguda, que era aquella no era ni un casament de conveniència, no, ja la van obligar a ser una entretinguda. La prova està que era una violació, que era un abús,
segur,
que l'obra s'acaba i el Manelic, que és la justícia, el mata i diu, he mort el llop, cony, així. No era una relació amorosa. El maten i diu, he mort el llop, tu, esclar.
Però és que, a més, quan Guimerà ho va escriure, va ser per ensenyar això.
Denúncia.
Per denunciar aquest conflicte.
Sí, una provocació. I tant, i tant.
Però de relació amorosa.
Sí, s'està fent un contrast per entendre'ns a nivell transient entre la llei humana i la llei divina. La llei divina seria l'amor, traslladant-ho en una altra època. I la llei humana és el que ha imposat l'home per la seva pròpia conveniència. Aquí no hi entra l'amor. O sigui, a la relació que tenen ells dos no hi entra l'amor en absolut. Per tant, és el que jo em vinc a referir una vegada més. No en tenen ni punyetera idea de teatre.
No.
Però ja no de teatre, en aquest cas. És que ni de literatura. perquè en aquest cas concret fins i tot és que és igual que sigui teatre o no, ja no és un tema d'un plantejament dramatúrgic, més enllà del plantejament dramatúrgic que tu puguis fer dalt de l'escenari, és un tema de plantejament literari, de com està estructurada l'obra, de quina és la trajectòria, i el Jaume ho acaba d'explicar molt bé, és que mort el llop, que cony, a veure, és que dius, tios, jo és que sóc els estudiants... Ah, i una altra cosa, perdona, em sembla una pregunta molt poc adequada per fer a nanos de 18 anys. Amb un sí o un no aquí. I amb l'època que estem vivint.
Home, aquí només un estudiant atrevit hagués posat fals.
No ho sé.
I li haurien d'haver donat la raó
després. No, n'hi ha que han posat fals, però jo em refereixo que és una pregunta molt poc adequada perquè un nano de 18 anys, a veure, té la maduresa que té. I desgraciadament cada vegada arriben als 18 anys amb menys maduresa interpretativa, literària, etc.
Però se suposa que els hi han explicat a classe, vull dir...
Sí, però és una pregunta...
S'ha treballat l'obra.
Sí.
I s'ha explicat el context que abans comentava el Rogeli. El que passa és que una cosa és això i una altra és trobar-se en el moment de fer aquesta prova i amb aquesta pregunta que tu et crea una distorsió. A veure, el que m'han explicat a mi no és això. Per tant, aquí què he de contestar?
Estaria molt bé, justament, del que ha d'haver-hi un debat a classe, és si això és una relació amorosa o és un abús absolut i descarat, una violació dels drets d'una persona, en aquest cas d'aquesta noia, per tant, de la Marta. I aleshores, doncs, si s'ha treballat això, els nois, tinguin 17 o 18 anys, ho poden tenir clar. Si no coneixen l'obra, clar, una relació amorosa, s'ho en passen. A mi m'agradaria saber qui és el Setciències que ha posat aquesta paraula allà. És a dir, qui és aquest mestre Dides que ha posat que allò és una relació amorosa, per favor. No sé si coneix l'obra, és que potser no coneix l'obra el que ho ha posat, és que ja no ho entenc.
És que no té...
Senyors, hem de marxar, però ara sortirem de dubtes perquè venen estudiants que just acaben de passar les proves de selectivitat i ens explicaran a veure com han respost.
Molt bé, molt bé.
D'acord? Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Escolta, llegit aquí.